Te'n recordes del programa de televisió dels 80 La Joventut Baila? L'equip de Girona va quedar guanyador d'una de les seves edicions. Doncs ara aquella música, aquells balls i aquella època la volem reviure el 15 de març al Teatre El Jardí de Figueres. En un format de 10 músics en viu, 6 cantants i coreografies extraordinàries, et presentem l'estrena de l'espectacle La Joventut Baila Encara. Presentat i conduït per l'actor Àlex Casanovas. Reviuràs a Tina Turner, Jackson 5, Barry White, Earth, Wind & Fire i molts altres artistes d'aquí i d'allà que no et deixaran sentat a la cadira. Compra la teva entrada a figueresaescena.cat.
Vilafant soluciona. Aquest és el nou apartat de l'app Vilafant per notificar incidències a la via pública que substitueix l'app Línia Verde. Ajuda'ns a millorar Vilafant. Fanals que no funcionen, desperfectes amb voreres, brossa on no toca... Notifica-ho fent servir Vilafant Soluciona. Descarrega't l'app Vilafant. A més de Vilafant Soluciona, tindràs tota la informació municipal, notícies, podràs fer inscripcions per les activitats i molt més. Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.
Molt bon dia, benvinguts a la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant, aquest espai que ens patrocina Gestoria Fernández, que ens ofereix assessoria fiscal, laboral, comptable i d'àrea jurídica. Anem a obrir el divendres. Avui tinc en Martí Sanz aquí al meu costat. Bon dia.
Bon dia.
Que feia dies que no et sentíem per aquí, Ben tornat.
Gràcies.
I esperem que José de las Heras doncs arribi en breus moments i s'incorporarà aquí també a la tertúlia, que avui, déu-n'hi-do, els temes que tenim... tindrem pressupostos a la Generalitat de Catalunya? Martí, tu com ho veus?
No ho sé, sembla que ara com un s'ha mogut i no sé, és complicat això.
A veure...
Jo espero que sí.
Són necessaris, no? El que passa que, clar, quan els haurem aprovat ja haurà passat l'any, quasi, no? Perquè, clar, estem al febrer, si encara no s'aproven ens anem al març, no?
Jo crec que aquí nosaltres, quan no governàvem, clar, sempre vam estar aprovant els pressupostos. I ara Esquerra doncs no els aprova, que hauria d'haver-hi una certa correspondència amb això, però bueno...
Bueno, a veure què farà Esquerra, no? Perquè ara la pilota està al taulat d'Esquerra, A veure què farà Esquerra, també, no? I déu-n'hi-do la situació que tenim a Catalunya, de vagues, d'enfadament...
Sí, bueno, lo dels trens ha...
Els trens, els metges, els professors... Bueno, la societat està enfadada, no?
No sé si hi ha motius perquè estigui tan enfadada, però sembla que sí. Quan la gent reivindica és per alguna cosa, no? S'ha d'escoltar, s'ha d'entendre i s'ha de dialogar, s'ha de parlar, perquè a vegades es demanen coses que potser es poden negociar o se'n pot parlar en tranquil·litat, però està en un moment complicat, sí.
Clar, el tema dels trens són molts anys, no s'arreglarà del dia a la nit... clar, no és una solució ràpida i la gent continuarà patint retards o mal funcionament, no? Però...
El tema dels trens, és veritat que tot sembla indicar que no hi ha hagut el manteniment que s'havia de fer durant aquests anys, però no entenc que no es pot carregar només contra qui governa en aquests moments, perquè hi ha hagut altres governs que també han estat igual. Jo estava pensant aquest dia, a l'època de Jordi Pujol, que era reivindicatiu, Jordi Pujol, això ho feia bé, dels trens no és que fos el principal motiu de reivindicació per ells, Bueno, però és el que hi ha. I a més és un servei que afecta a moltíssima gent, i això sí que es nota.
Bon dia, José Las Heras.
Bon dia.
Jo sí que ho carrego amb el govern actual.
Per què?
Al 100%, a més a més.
Perquè
quan tu entres en una nova plaça com a gerent, el que fas és auditar les coses i saber com és l'estat de les coses. I que hagi de passar el que ha passat. Després de PSOE, uns quants anys, i Salvador Illa, ja portem 2 anys de legislatura, això vol dir que no s'ha fet la feina ben feta quan has aterrat. No l'has fet.
Però les causes no...
No, una altra cosa són les causes, però tu com a govern no has fet la teva feina d'auditar les coses tal com estaven. I no. Has hagut d'esperar-te.
Però en cas que hagués auditat, què podia fer?
Lo mateix que està fent ara, reparant com animals. Tal qual.
Bueno, s'han d'assumir les coses i en tot cas el que s'ha de procurar és que això no passi mai més, tu, ja està. No podem fer res més en aquest moment.
Clar, perquè és greu el que ha passat, i més tenint en compte doncs, que no només és a Catalunya, no? Que el tema dels trens, sinó que tot el que va passar a Còrdoba, que va ser el primer gran accident i després va venir el tema d'aquí a Catalunya.
Només cal parlar amb la gent. És a dir, jo, però això és casualitat, un dels que juga a pàdel amb mi de tant en tant forma part de les brigades i dels equips de DIF que reparen el tram entre Figueres i Perpinyà. Diu, clar, diu, nosaltres tenim aquest tram de 30-35 quilòmetres. Primer, curiosament, és una societat amb dos caps, l'estat espanyol i l'estat francès, i diu, nosaltres ho portem a rajatabla, tenim uns plans de manteniment, tenim no sé què, fem revisió de les vies, reparacions, etc. Diu, sabem que altres parts, altres trams que estan donats a UTES, a altres empreses i tal, no tenen el rigor com que tenim nosaltres, que estem auditats pel govern espanyol i pel govern francès, no? Per tant, jo aquí veig, és a dir, responsabilitat absoluta per mi del govern actual, sigui del color que sigui. Punt número 1. Que després altres tampoc han fet la seva feina i no han fet prou i no han piulat prou i tal, estem tot d'acord. Però la veritat és del que està avui en dia com a titular de la història. Perquè té una opció molt fàcil. Si no funcionen, el cost polític és... No hi ha drets. Ara és cost polític i cost de persones. Perquè el cost polític el tenen. Aquest el tindrien igual, però el cost de les persones segurament no. No ho sabem mai, això no ho sabrem mai, però el cost de les persones...
Els accidents succeeixen.
Els accidents succeeixen. Llavors... Per això dic, és a dir, que podem tirar pedres contra els anteriors i tal, sí, segur, i que no han fet la seva feina, també, i que els hi traurem la hemeroteca, també, però el titular és el responsable.
Però una cosa no treu l'altra, vull dir que potser la situació és fruit de tot l'anterior, més el que diu en José, més unes circumstàncies d'unes pluges extremes, més... la mala sort també, no?
No, és que jo, perdona, és que jo la mala sort no.
La sort, les circumstàncies.
Les coses passen perquè hi ha uns motius pels quals passen i si no s'havien fet el manteniment que s'havia de fer, això era d'esperar. Però és la lliçó que s'ha d'aprendre d'això, no hi ha més.
Que podria haver passat més endavant.
A veure, hi ha una cosa molt clara, és a dir, aquí a Catalunya fa vent, no? En general, especialment a la zona de l'Alt Empordà, i tenim les infraestructures en general preparades pel tema del vent. I quan hi ha vent, generalment, a no ser que sigui un vent espectacular o que hagi concorregut dues circumstàncies que no s'havien tingut en compte, pues, l'afectació de les infraestructures respecte al vent no és gaire.
Ostres, doncs jo dijous passat pensava que no estàvem preparats pel vent aquí a l'Empordà, perquè com que es va suspendre tot i no bufava ni una ràfaga.
Bueno, però entenc, és a dir, això és una cosa.
Llavors, perdó, ara he sigut dolenta.
Això era previsió que... Bueno.
És a dir, a Brazalema, que ha plogut d'aquesta manera, que segurament no ha plogut mai d'aquesta manera, doncs és normal que no estiguessin preparats. És a dir, jo aquí, home, em sap molt de greu per aquella gent, però què costa, quin cost té i per quines circumstàncies té preparar tot això perquè això passi. I això ho vam tenir en la nevada del 2010.
Exacte.
És a dir, tothom deia, no, és que clar, vaya país de pandereta que no tenim infraestructures perquè nevi d'aquesta manera. És que quan neva d'aquesta manera? I quan costa? Quin és el cost? Llavors, tu en la teva equació és agafes risc, agafes cost i agafes benefici, escolta, i distribueixes. I això ho fem tots. El que després piulin per la ràdio, les tertúlies com nosaltres i tot això, escolta, són descerebrats, perdoneu-me, és a dir, no pensen, és a dir, l'únic que atenen és a la seva ràbia o al seu partit polític o el que sigui. Jo, com que no en tinc cap de partit polític i ràbia, és a dir, és una emoció que no la tinc.
Quina sort.
Llavors, bueno, és a dir, atenc una mica en aquestes equacions, cost, benefici i risc, no? I llavors, en funció d'això, es prenen les decisions econòmiques.
Clar, també potser ens hauríem de plantejar quina possibilitat hi ha, això que deia en José, no? No podem preparar les infraestructures perquè nevi així, però hem de mirar si és que nevarà així més sovint, perquè hi està havent un canvi, o plourà així o hi haurà una sequera així. Perquè potser ens hem d'adaptar una mica, no sé, aquí tu deies, no?, que aquí a l'Alt Empordà estem preparats perquè faci molt de vent. Potser amb el canvi climàtic aquí ens haurem de preparar també perquè plogui més o perquè nevi més, no ho sé, perquè el canvi climàtic farà o plantar coses perquè hi haurà més sequera. Clar, això també s'hauria de mirar.
I segur que està així. És a dir, les normes tècniques d'edificació, les normes tècniques d'instal·lació, les normes tècniques de més... tenen unes coses que, i els enginyers, no? que menyspreem moltes vegades, els enginyers, tant els de Ponts i Camins com els arquitectes, etc, tenen en compte aquestes circumstàncies del clima a Natal. Llavors, si hi ha canvis en el clima, es redacten una sèrie de normes tècniques que fan això. El tema està en quan a vegades, nos lo pasamos por el forro.
Ja. Yeah. O que no es facin les coses bé, perquè parlant del tema dels trens, ara no recordo qui m'explicava, no?, que deien has de posar un cargol o una piqueta de tants centímetres. Ostres, només en tenim de la meitat. Uah, no passa res. I no es posa el material que toca.
Això és com quan
no es fa el control que toca també perquè també les obres públiques, aviam, no ens enganyem, sabem com va una concessió d'una concessió d'una concessió d'una concessió.
No, concessió només n'hi ha una, després hi ha subcontractacions.
Bueno, sí, ja volia dir això, no? Aquests subcontractes.
Sí, però després hi ha un tema de responsabilitat que per mi és molt clara. És a dir, mira, jo una part de la meva experiència està en el sector petrolífer. El petrolífer té una cosa.
Sí,
no, ojalà, m'encantaria. Però una de les coses que els del petroli diu aquest líquid o aquest fluid, no, que tenim és molt preuat. No? Llavors, qualsevol cosa que toqui aquest líquid, no, ha d'estar molt ben feta. I això implica les canonades, les vàlvules, els actuadors i tots aquells elements que estan en contacte amb el petroli. Llavors, quan nosaltres que fèiem vàlvules aquí a Figueres, vàlvules BAC, quan es construïa una vàlvula d'acer amb unes aleacions concretes i tal, passaven unes proves. Primer nosaltres, no?, fetes per nosaltres, molt dures, i després fetes per inspectors tercers de les pòpies petroleres perquè hi hagués, es confirmés que hi ha una estancaïtat, no?, i que no hi haguessin cap tipus de fuita, no?, que pogués provocar una fuita
del fuel.
Una fuita de fuel. Tenir en compte que quan hi ha molta pressió, un litre de benzina és un 20 i pico, però quan tu tens una circulació de 1.000 litres per minut, no? Clar, és a dir, una fuita de 10 minuts, no? Pues multiplica, no? Llavors les pèrdues són elevades. Pues això mateix passa, és a dir, aquesta via o aquest tros de via que es va trencar en aquell tram, no me'n recordo ara del lloc, no?
Gelido.
No.
O Gelida?
No, Gelida va ser un esborrany.
Un desprendiment.
El de Còrdoba.
Còrdoba.
Aquí, clarament, es va fer una inspecció sobre com està feta aquesta soldadura i a vegades les soldadures, que semblen fermes, no?, semblen fermes, tenen el que se'n diuen soldadura freda. I aquesta soldadura freda s'ha de fer unes proves específiques d'estanqueïtat molt clares i de més perquè puguin, i de força i de resistència i no sé què, perquè quedin clar. Pues, segurament o la prova es va fer i la prova potser no era totalment l'adequada, o va concórrer una sèrie de circumstàncies que va fer que aquell tros de via es trenqués. I això és el que s'ha d'esbrinar.
Adamuz. Això, crec que era el tram on va passar l'accident de Cordó. Clar, és que les vies, evidentment, en tenim moltes. El que no pot ser, que aquí també se n'ha parlat molt aquests dies, no?, que hem estat parlant dels trens, és que tinguem tants quilòmetres de vies i no els cuidem. Vull dir que potser hauria sigut millor tenir-ne menys quilòmetres i tenir-los més ben cuidats.
No estic d'acord.
Tu no hi estàs d'acord?
No. Sí, per què menys?
Més a vegades no és més, no?
Sí, més sempre és més. Més és sempre és més. Però menys és més, no sempre tampoc, eh? A veure, jo... És a dir, Déu me'n lliuri de criticar la quantitat de... Perquè la quantitat d'activitat econòmica que ha portat l'alta velocitat espanyola, és a dir, és... només cal que hi vagis un dia, no? Paguis un bitllet i t'assentis a l'estació de Sants i ho vegis. O te'n vagis a Sevilla, no? I ho vegis. O te'n vagis a Saragossa,
o a Totxa,
i ho vegis. O te'n vagis a Totxa, o te'n vagis a Sant Martín. És a dir, és impressionant la quantitat d'activitat econòmica que genera o ha generat o ha permet o ha engreixat, no? El fet de l'alta velocitat. És a dir, no, jo és que trobo inaudit criticar que hi hagi alta velocitat i tanta alta velocitat. El que sí que trobo patètic, no? És que se'ns trenquin les vies per falta de manteniment. Això sí que ho trobo patètic.
I aquí diu que hi ha una... potser abans que l'alta velocitat potser hauríem d'haver tingut en bones condicions els Rodalies.
No. Sí, abans o després? En paral·lel. Perquè és a dir, hi ha una cosa que s'ha primat molt, i s'ha primat molt des de tots els estaments polítics, que s'ha dit que l'alta velocitat és deficitària. Uh-huh. Jo crec que fan fatal els números.
Tu no opines això?
No.
No, sí,
Martí?
No, perquè és a dir, per posar tot en, és quina és la, és a dir, per posar-ho tot és quina és l'activitat induïda de les empreses, per tant, quins són els beneficis, per tant, quins són els impostos de beneficis, i dintre de l'equació d'ingressos hem de posar els impostos de beneficis extres que generen les empreses gràcies a que hi hagin acords comercials perquè tu puguis anar un dia com jo mateix dimecres me'n vaig a Madrid a tancar dos acords amb uns senyors. Doncs clar, els 136 euros...
I agafaràs el...
Agafaré l'AVE. 136 euros que em costarà l'AVE, no? Per cert, una mica més barat que abans, però suposo que és pel tema de la velocitat i perquè hi pot haver ja una mica menys de demanda.
Bueno, ja ens explicaràs
ja us explicaré
si arribes o no arribes. I
jo
si
ja us explicaré l'experiència, però la història està en que gràcies a que jo puc anar a Madrid des de Figueres...
O en Martí, que va sovint.
Sí, però ell no genera activitat econòmica. Però, bueno, sí, a l'hotel i...
Home, també, sí, i també fa gasto com
sí,
hi va,
sí,
no?
Sí, però tot aquesta... Tot aquest, és a dir, aquests acords que jo firmaré amb aquests senyors, no?
No els firmaries o potser tardaries més a firmar?
Potser tardaria més a
firmar. Potser un cost superior.
Un cost superior, segurament tindria un cost superior. Llavors, per tant... És a dir, l'impost de societats que jo tindré de més i l'impost de societats que tindrà aquest senyor perquè gràcies als meus productes podrà facturar més, haurien d'estar inclosos dintre de l'equació de la rendibilitat de l'alta velocitat. Per tant, ens podem gastar més en manteniment perquè el benefici és extraordinari.
Martí, tu com ho veus? Tu també ets usuari del
tren. No, estic d'acord amb el que diu.
L'has hagut d'agafar ara, darrerament?
Sí, va... Una mica més lent, però... Bueno.
És mitja hora més de cada trajecte. En comptes de 3 hores i mitja, en el de les 6 i mitja, trigaràs mitja hora més. En comptes d'arribar a les 9... A les 10, a les 9.50, arribes a les 10.26.
Però imaginar que el tren, que és un dels mitjans de transports més segurs, no? Hagi passat això en tan poc temps, dos accidents tan seguits... No sé, si us plantegeu... Bueno, em dirà que... En José segur que em dirà que no, perquè ell no es mou per la por, però... pot arribar a fer pensar de... Bueno, jo hi va haver un moment que vaig pensar, ostres, em fa una mica de cosa.
Home,
el tren.
Han baixat una mica els usuaris, això. Bueno, jo ho noto per observació, la Totxa estava sempre a rebentar i ara no hi està tant, però bueno...
Bueno, no, és a dir, sí, hi haurà gent que té por, però escolta, passa res, són ells mateixos.
Sí.
És a dir, no, és a dir, això, qui tingui por, pues que la controli, i qui no la tingui, pues que no la controli.
El mateix em passa quan vaig amb avió, no? Que fa aquesta impressió, no? Quan estàs enlairant, no? O quan hi ha una turbulència i penso, no, és els mitjans de transports més segurs, no? La probabilitat és molt baixa. El que passa és que, clar, quan hi ha un accident, que els accidents passen, es veu molt, perquè és molt gros. Perquè porta molta gent.
Jo segueixo amb els auriculars posats, no passa res.
Ah, sí? No, quan hi ha turbulències...
A veure, és a dir, si hi ha turbulència, si cau l'avió, pots fer alguna
cosa? No. No, sí.
No?
Sí.
Igual com deia aquell, no?
Igual
diu,
que amb un tren.
Diu,
no?
Vamos a tomar tierra. Diu, no, vamos a hartar.
Clar, no, amb un tren tampoc pots fer res si et passa una...
No, és que és incontrolable. Jo crec que, clar, la vida... És a dir, les pors ens bloquegen, no? És a dir...
Bueno,
no,
no. Serveix per això la por, no? Per bloquejar-te i intentar evitar el risc.
No,
el risc no. És a dir, la por és la por. Uh-huh. I tots tenim la por.
Sí, és un mecanisme de defensa.
És un mecanisme d'alerta, uh-huh. De posar-nos alerta. No de defensa, de posar-nos alerta. Llavors, hi ha gent que la por la bloqueja i hi ha gent que la por l'estimula, no? És a dir, llavors és la nostra, el que nosaltres podem controlar no és la por, és la resposta a la por. Mm. Llavors, el bloqueig, no, de la, el bloqueig que, ens, que a vegades ens produeix la por, pues és aquest estat d'alerta en un moment determinat, pues que, però ha de ser un element racional de dir, bueno, i què faig? És a dir, de què em serveix? Quins són els riscos? Quins són els beneficis de quedar-me parat? Quins són els beneficis de...
Fas una balança.
Fas una balança i et mous, no? Clar, el que passa és que l'imaginari col·lectiu i el llenguatge ens aporta a quedar-nos enrere. Y diem allò, virgencita, ahorita que me quede como estoy. Y yo, ¿por qué? Pero si no, no estoy a gusto como estoy, ¿por qué me tengo que quedar como estoy? Más vale pájaro en mano, no, que ciento volando. Yo prefereixo el cent més que un.
Pues mira, amb el tema dels avions, a mi no em fan gràcia els avions. A més, jo sóc claustrofòbic, això tampoc m'ajuda. I... jo no vaig mai de viatge, no hi vaig. Hi he anat, però no hi vaig. A la meva dona li agrada viatjar i té tot el dret del món. Si se'n va amb un viatge llarg, sembla que va dir que anava a Canadà o això. A mi ni loco. Jo ni loco. Jo anem...
I la fas anar sola?
No, ja va amb un grup, això. Ah. En 18 hores amb un avió, si ho puc evitar-ho, ho evito.
Que no són 18. Bueno, en 6 hores tens prou encara a Canadà.
6 hores? Només al Canadà?
No, i tant.
No, és igual.
I al Japó?
Canadà és espectacular. Japó són gairebé 20 hores.
Ja sembla una eterna de 16 hores.
No, jo vaig fer menys, amb Qatar crec que vaig fer 17.
Hauríem de fer amb en Martí com el M.A. Baracus, drogar-lo fins a la ciutat i pujar-lo allà.
O sigui, als Estats Units no hi has estat mai.
Jo més, a Amèrica m'he estat a Brasil i prou. Per feina, i me se va fer eterna
el viatge.
Canadà és un país... Mira, ara estic treballant amb uns potencials clients canadencs, no? I...
Bueno, Canadà se'ls mira molt. Canadà i Estats Units, aquí es miren molt.
Canadà és un pedazo de país. Oh, sí. És un país per viure-hi.
Tenen trens?
I tant.
Funcionen bé?
Com nosaltres.
Sí?
Però és a dir, que us penseu. És a dir, tu te'n vas a Alemanya, que nosaltres glorifiquem.
I també passen coses.
Perdona. És a dir, és que la cobertura mòbil que tenim nosaltres respecte a l'Alemanya. És com la nit i el dia.
Tenen pitjor cobertura.
Vamos, és a dir, cobertura 4G, 5G, ni saber ni se l'espera. Perdoneu. Sí que és veritat que tenen uns horaris, és a dir, tot el que és transport públic de rodalies, tramvies i tot això generalment funciona molt bé. Però els trens de mitja distància... Mare meva, els trens d'alta velocitat, primer que tenen molt pocs, però després, bueno, és a dir, el Deutsche Bahn, és que ens pensem, sempre tenim el españolito, no? Tenim la sensació de que sempre lo de fuera és mucho mejor.
Tu vols dir que ara no recordo qui ho deia, no estamos tan mal.
No, estamos de puta madre, perdona.
Sí? Ostres, no sé, jo no.
Absolutament.
Jo no ho veig
així. És que no som capaços de valorar el que tenim. No som capaços de valorar el que tenim. La ignorància és cura viatjat.
Ja.
És així. I quan tu te'n vas a Alemanya i te'n vas de Stuttgart a Karlsruhe, per exemple, que és una ruta que jo faig sovint.
I més o menys quina distància seria?
Són 100 quilòmetres. I trigues 2 hores i mitja.
Seria...
Des de fa 12 anys, perquè estan en obres constant, 2 hores i mitja en 100 quilòmetres.
Seria Figueres-Barcelona, per exemple?
Algo menos. Inclús et diria.
Una hora i pico, poc.
Clar, amb
el metge... No, en quilòmetres, són 100 i poc quilòmetres.
Al metge distància...
I dius, no, autopistes de 4 carriles, i puedes ir a toda hòstia i sin límite de velocitat. Però si està fet una merda l'autopista. Des de fa 10 anys que jo...
Tranquil, anem en aquest camí, sí. Aquí.
Sí, però... I trigues 2 hores i mitja? Dius, escolta, és que això... És a dir, i això passa. O te'n vas a la... Jo què sé, a Bremen, que també és una ciutat que he anat molt, no? I te'n vas de l'aeroport fins al centre i vas amb cotxe. Pues que Dios te coja confesado si tens pressa per arribar a l'aeroport. Perquè hi ha molt de trànsit, la transició a l'autopista, ja no sé què, hi ha molts camions, com a tot arreu. Això sí, el que sí, és dir, el tramvia de Bremen, del centre, o a travessar la ciutat, que jo finalment acaba de travessar la ciutat, de l'aeroport, que tens una cosa que és molt bona, que és surts de la terminal i tens la parada de tramvia i t'agafa el... Jo era feliç, em deien, no, te venimos a buscar en coche, no, enviadme 2 billetes o ja sí, me'ls pago jo, I em costava, no sé, un bono de...
Millor el transport públic que sí, anava... d'anar amb cotxe, no?
Dos o tres dies i m'agafava un abonament d'aquests de 48, 72 hores. Diu, no em toqueu els nassos, no, vinga, no us molesteu. Jo m'agafo el tramvia, em deixa davant de l'hotel...
Clar.
I després, el que sí m'havien de venir a buscar és per anar al despatx. Però l'altre, escolta, no hi ha problema. Però és que això de que estem tan mal i que no estem molt bé.
Potser hem de ser més optimistes.
No, hem de valorar les coses, no és un tema d'optimisme.
Però llavors aquesta indignació que hi ha, aquesta vaga pel tema dels trens, aquests retrasos constants, vaga de professors, vaga de metges, vull dir, això és que hi ha alguna cosa que no funciona, no? Perquè si hi ha aquesta indignació, no sé si es queixen els metges per les guàrdies de 24 hores, pels sous que es paguen, els professors per les ràtios...
Però això una cosa no treu l'altra. És a dir,
perquè hi ha coses de millora.
Sempre hi ha coses de millora. El que passa és que també hem de posar les coses al seu lloc i en el seu context. Jo m'agradaria que fes el que jo l'he fet, l'exercici, de quin és el cobrament hora d'un mestre respecte a un cobrament d'hora d'un metge. Per hora.
Per hora.
Conveni o raspao.
No sé, no.
Llavors dius...
No he fet el càlcul, no sé el que cobren.
Llavors, jo sí. Llavors, agafes el conveni d'uns i agafes el conveni d'altres. Agafes el salari brut, sense trieni, sense no sé què, sense responsabilitat, sense res. És a dir, puro salario, ho divideixes pel número d'hores, anuals de conveni, anuals de conveni, i et sortirà un número. Uh-huh. I et sortirà un número. I quan el vegis, és molt fàcil, l'exercici, quan el vegis, diràs... Doncs potser no estic tan d'acord amb alguna de les vagues. Jo amb la dels metges estic d'acord.
Jo amb el tema de les ràdios sí que estic d'acord.
Sí, el que passa és, com s'acaben les vagues de mestres, Mercè? Una hora menos i 50 euros més de salari al mes. Ni les ràdios ni les ròtios.
Ja. Jo, a veure, jo com a mare, bueno, tu, Martí, que has sigut professor, hi ha més possibilitat d'aprenentatge si tu pots tenir pocs alumnes que no passin temps molts, perquè els hi pots dedicar una atenció més personalitzada.
Bueno, això t'ho dic, que ho nego.
Ho negues.
Des del principi.
Ostres, no ho sé, eh? Jo la classe de grec, que érem dos, ostres, era brutal.
Sí, era brutal perquè tenies una mestra motivada.
No, això sí, clar, clar.
I que li agradava lo seu. És a dir, sí. És que és com si jo agafo...
La meva professora de grec i llatí, la Loreto, no crec que m'estigui escoltant des de Peralada, però li encantava la seva feina.
Clar.
I ho notava.
Vale, llavors, és a dir, menys alumnes vol dir millor educació? No.
Depèn del professor.
Clar, llavors, a mi, ràtios, ròtios i rítios, fantàstic.
Sí, però bon professor...
No, ni bo ni dolent. Productivitat i eficiència. I notes. És a dir, per què jo m'he de jugar cada dos per tres la meva feina si no ho faig bé?
Ja. Sí.
Que... Per què jo m'he de jugar... Saps,
però al cap i a la fi fan una feina importantíssima, que a vegades la desmereixem.
No, jo no la desmereixo. És a dir,
no ho dic per tu, jo ho dic en general, que s'ha perdut aquest respecte.
Però s'ho guanyen a pols? Perdona'm, Mercè,
sí?
S'ho guanyen a pols?
N'hi ha que sí, n'hi ha que no. Bueno.
Martí, tu que has sigut docent, com ho veus,
jo,
això?
Sobre l'ensenyament, jo crec que s'hauria de fer un replantejament general de tot, globalment del que és l'ensenyament. Perquè l'ensenyament té una incidència molt important en la societat i com millor es facin les coses, millor tindrem la gent en el futur, no? Aquest és el cas. Ara, sobre la feina dels professors, els professors han de saber el gran impacte que tenen amb els alumnes a l'aula segons el que ells fan, uh-huh, i el que diuen i com es comporten.
I tant,
eh?
I tant.
Jo he vist professors que són uns crats. I en altres, mira, jo era director de l'escola de Peralada. Una vegada vaig sentir que entrava una professora a l'aula, diu, bueno, niños, hoy vamos a estudiar la lengua de l'imperio, en fotetes. Malament, tu, malament. Quina motivació tenia aquest dia. Això és un cuento chino. A mi com m'explica, no entens? Aquestes actituds sí que fan mal. I un mestre que no estigui a l'alçada pot fer molt de mal als alumnes.
I que els mestres han de saber treure el potencial dels seus alumnes, que no és una feina fàcil, tampoc.
Jo no sé si és fàcil o difícil, perquè no ho sé.
Jo és que no seria capaç, per això dic que és difícil.
El que sí que et dic és que jo he donat formació. És a dir, evidentment no m'hi dedico al 100% del meu temps en això, no? Perquè no vull, entre altres coses, no? Perquè no vull.
A mi m'agradaria.
Perquè no vull, però, entre altres coses, però quan ho faig, és a dir, el que sí que us puc assegurar és que aquelles persones que estan allà, hi ha una cosa que per mi és bàsic, fonamental, i és que cada hora que estan amb mi s'han de portar una eina més a la seva caixa d'eines.
Uh-huh. Que tu els hi has de donar, aquestes?
No, ells l'han d'aprendre. Jo els hi dono les,
jo els hi dono les
condicions perquè ells la puguin agafar. Per tant, aquí és bidireccional, és la motivació de l'alumne i és la motivació i és la feina del professor o del mestre, no? Llavors, per mi això és importantíssim. I a partir d'aquí, ojo, ràtios, important. No dic que no sigui important. És a dir, però l'altra part també. És important, per exemple, és el tema de la diversitat avui en dia que tenim dintre de l'aula. Escolta, doncs és veritat que si t'arriben quatre persones magrebins que acaben de traslladar-se i no tenen ni idea de castellà, doncs evidentment això pot... Però bueno, i aquí hem de posar els mitjans, no? Mm. Hem de posar els mitjans perquè això funcioni. Hem de posar també en d'aquesta parlant, entre altres coses, això és un servei públic.
Exacte.
Vale? I per tant, com a servei públic, ha d'estar al servei de la societat, no? Estem d'acord?
Uh-huh.
Per tant, si està al servei de la societat, no sé si està també el tema de l'horari continuat. Uh-huh. A qui beneficia l'horari continuat?
Un debat interessant, que si vols l'abordem, però fem una pausa per la publicitat i llavors parlem d'horaris, conciliacions, o de tot el que vulgueu. Vinga, va, fins ara.
Ràdio Vilafant 107.3 FM.
Tercera fira del joguet antic de Vilafant. El diumenge 22 de febrer, de 9 del matí a 3 de la tarda a l'Àgora, al costat del pavelló esportiu de Vilafant. Joguets, còmics, discos, venda, compra, intercanvi. Recordeu, tercera fira del joguet antic a Vilafant. El diumenge 22 de febrer, de 9 del matí a 3 de la tarda, a l'Espai Agora, al costat del Pavelló d'Esports de Vilafant. Us hi esperem!
El dissabte 7 de març arriba la quarta fira de la transhumància a Mollet de Peralada. Al matí, demostració de gossos d'atura, tallers d'esquilada d'ovelles, treball de la llana i elaboració de serrons, tallers infantils, cercavila i arrossada popular. A la tarda, taula rodona sobre la convivència de la ramaderia amb els grans depredadors, com el llop, i presentació de l'Associació per la Ramaderia Extensiva a l'Alt Empordà. I per acabar el dia, xarangues pels carrers i concert final amb Xivarri. Durant tot el dia, servei de bar, mostra de bestiar, fira d'artesania, atraccions infantils i passejades en burro. El dissabte 7 de març, quarta fira de la transhumància a Mollet de Peralada. No t'ho perdis!
A la Salle Figueres som una escola que mira més enllà. Oferim infantil, primària, secundària i a partir del curs vinent també cicles formatius.
Vine a conèixer el nostre projecte educatiu amb una visita personalitzada amb equip docent el 22 de febrer a les 10:30.
Informa-te'n i inscriu-t'hi a figueres.lasalle.cat o truca al 972 50 08 12.
La Salle Figueres. Eduquem persones. Formem futurs.
Fa 29 anys, a Figueres, naixia OptiPunt amb una missió clara, cuidar la salut visual amb professionalitat i proximitat. Avui, 29 anys després, continuem evolucionant amb tecnologia avançada. Tractament d'ull sec amb teràpia de llum vermella modulada, realitat augmentada aplicada a la baixa visió i teràpia visual amb intel·ligència artificial mitjançant el sistema Wibi. Optometria clínica, control de miopia infantil, contactologia especialitzada i gabinet auditiu, perquè veure-hi bé és qualitat de vida. Gràcies per confiar en nosaltres des de 1997. OptiPunt, 29 anys cuidant la teva mirada, al centre de Figueres.
A Garriguella, a l'antic turó de la Perdiu, hi ha un lloc on la cuina té ànima italiana. Pizzeria Braseria Fortina. T'ofereix gastronomia mediterrània. Pizzas i pastes fetes amb passió.
Veniu a conèixer el nostre pizzer d'origen napolità amb gairebé 40 anys d'experiència.
Fem menú diari, plats a la brasa i esmorzars de forquilla. Amb pàrquing privat i bonica terrassa exterior.
Pizzeria Braseria Fortina, de Nàpols a Garriguella. Telèfon 872 20 42 88, a Instagram i també al cercador de Google.
Vibra amb la 14a edició del Festival Internacional del Circ Elefant d'Or de Girona. 24 atraccions mai vistes a Europa. Més de 70 artistes de 14 països. Només 5 dies, del 26 de febrer al 2 de març. Viu l'edició més espectacular del festival. Entrades a partir d'11 euros a festivaldelcirc.com.
Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.
Vinga, ens hi tornem a posar aquí a la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant, aquest espai que ens patrocina Gestoria Fernández aquest divendres. En José apuntava una cosa molt interessant abans de la pausa, per si us acabeu d'incorporar. Estàvem parlant de temes educatius i en José ha comentat que, clar, és un servei públic i ha anat a dir que a qui beneficiava la jornada continuada, no?
Ja t'he dit que els alumnes i a les famílies no. Ja que jo com ho miro de tot de forma una mica així com mercantil, no? Que tu em dirà que no i tot això, però quins són els clients dels mestres?
En principi els alumnes, no? O les famílies.
Les dues coses, no? Els alumnes i les famílies, no?
Sí.
I aquí quins han d'estar contents? I cap a on han d'anar abocat tots
els
esforços?
Home, jo entenc que
els
alumnes volen fer menys hores de classe, perquè, no els hi ve de gust fer classe, no? Però...
Cap a on han d'anar els esforços? Cap als alumnes i a les famílies, no?
Sí, sí. Bueno, jo com a família el que vull és que el meu fill aprengui i que sigui una persona, una bona persona, que tingui els coneixements per poder-se'n sortir.
Molt bé, racionalitzem una mica la història. Un nano que foti 4 o 5 hores continuades, nano treballador, ha d'acabar rebentat aquest tio. Al final, les últimes dues classes li han de ser un calvari tremendo. En canvi, si té una pausa, reposa, riu, va a jugar i no sé què, però si torna... Torna ja amb més energia i rendirà més.
Depèn.
No.
A mi m'agrada fer les coses totes seguides i després poder descansar i
desconnectar. Però tu ets adulta.
Ja,
llavors, això sí. És a dir, la dispersió, la concentració és un element que puja i baixa. Llavors, les classes de 50 minuts, a mi ja m'agraden, abans que feien una hora.
Sí, fèiem una hora.
I de seguida entrava l'altre professor i tot això, i llavors no hi havia... Vale, 50 minuts, em sembla bé, perquè la concentració puja i baixa i tu has de tenir... Pues tu saps que en aquests 50 minuts també la concentració puja i baixa, uh-huh. I tu has d'aprendre com en un moment determinat dius, quins moments tinc de descans. Això és com quan entrenes a futbol.
Sí,
50
sí.
Minuts al 100% és impossible, llavors tu fas un exercici, te fas un descans, el que sigui. No? Però després ha d'haver-hi un moment que aquesta persona s'ha d'esvergir. Ha de jugar, perquè jugar és una forma part de la seva formació.
I a més és aprenentatge.
És socialitzar. Forma part d'això, barallar-se al pati també forma part d'això, tot forma part de l'aprenentatge, i després has d'estar. I després, ja no m'hi fico amb el tema de les famílies, però després hi ha una cosa, i és que, digue'm tu, no, quantes persones tenen horari continuat en el món?
Els funcionaris, no? Tenim horari continuat. Bueno, no tots.
Molts.
Però vull dir, els treballadors d'Ajuntament, un de 8 a 3, no?
Sí, sí.
Si no m'equivoco, conec, jo no sóc funcionària.
Sí, però bueno, llavors què succeeix? Pues que hi ha els mestres de la pública, no? Llavors, clar, és que tot en general, jo no dic que no hagin de reivindicar els seus horaris i reivindicar els seus sous i que estiguin ben pagats. És que Déu me'n lliuri de dir això. El que està clar és que el resultat real és molt menor del resultat esperat. I per tant, jo et diria que qui passa més hores i qui té més temps i que té més possibilitats d'incidir sobre això són els propis mestres.
Clar, però també et podrien dir que tu parlaves dels horaris de les famílies. Potser que a nivell laboral potser s'hauria d'anar cap a aquest horari més continu.
No estic d'acord. No estic d'acord.
Per poder conciliar i tots fer els mateixos horaris, escola i família.
Hi ha una altra cosa.
una anècdota que em va explicar el diputat en Joan Manuel del Pozo, que va estar en un viatge a Suècia, no sé què, li van presentar gent i li van presentar un grup de joves. Els joves aquells, vosaltres què? Quins estudis? Enginyers, economistes, jo, i cap mestre. I escolteu, i no hi ha cap mestre que diu, oh, és que la carrera de mestre aquí és molt difícil, molt... Bueno, jo crec que els estudis de magisteri també s'haurien de replantejar. No dic que no es facin bé les coses, però que es poden millorar. Però, noi...
I el que parlaves abans tu del temps, de fet, s'està parlant, i aquí a Vilafant ja s'ha fet, que s'ha reduït mitja hora, em sembla, que ara surten a les 4, tant aquí el Sol i Vent com a les Mèlies.
A les 4, el meu net va al Dalí, també surt a les 4.
Val, a alguns centres de Figueres també, i està, bueno, això volta a les reunions i se'n parla, t'ho dic per experiència. Hi ha escoles de Figueres que no, que pleguem a 4:45.
Que aquestes són les concertades, vols dir?
O no, la pública? La meva és pública i sortim a 4:45. 4:30.
No, sortim? No, surten. No. Tu no surts,
No,
tu no surts.
Jo en tot cas entro perquè vaig a buscar-lo.
Però ni entres, és a dir...
Sí, tu... sí, entro. Sí,
però,
entro.
Però tu no surts.
No, bueno, vale. És que jo ja em sento part de...
No.
Ja m'agradaria ser alumne a mi. Els meus fills surten a 4:45, 4:30. Però jo sé que aquí a Vilafant surten a les 4 i allò que parles amb altres famílies i així, i que en alguns llocs se'ls hi ha com imposat i que a més que s'ha parlat de que aquesta mitja hora de menys es redueix l'espai del migdia, que es veu que l'espai del migdia, del menjador, és l'espai de més conflicte.
I per què?
Perquè és el moment que tenen més temps, bueno, perquè normalment a l'espai del migdia també hi ha un trencament amb no són les mestres, són monitores de menjador, no sé si estan... bueno, la formació que deies tu abans, no? El monitoratge de menjador, bueno, també ha d'estar preparat
la formació
i
l'atenció.
A veure, t'explico, jo que he estat molts anys director d'una escola, com deia en Josep, de que aquests espais que queden entre dematí i tarda no són inútils.
No,
jo
no,
una de les
tant.
Coses que feia era quan plegàvem a les 12, em sembla. I de 12 a 3 hi havia l'espai i el menjador i tornàvem a les 3.
Sí, em sembla que és així.
Jo de 12 a 1 així, normalment sempre feia una cosa. Amb aquells alumnes que els tenia apuntats amb un paper de que hi havia de parlar-hi per alguna cosa, era l'hora que aprofitava, el cridava, vine aquí, escolta tu, estàs baixant de notes, em sembla que t'hauries de pensar-ho, que no t'agrada. En raonava amb ell, simplement, Això tenia un efecte positiu enorme. Enorme, eh? I, clar, això... Però jo era un mestre molt vocacional.
Clar, que aquí has donat la clau, que també hi ha la necessitat d'aquesta vocació, que no... O sigui, no sé què fer, vaig a fer de mestre.
Mira, perdona, és a dir, de la feina ben feta. És a dir, la feina tenen unes obligacions. I l'obligació és donar un output correcte, i és que és la formació de l'alumne i l'educació del centre. I això són rendiment. Perdoneu-me, és així. Llavors, que no tinc vocació, el que sí. Pues, escolta, no tens vocació, pues, però has de fer-ho el millor possible. És que com que no tinc vocació, puc anar desmotivat a treballar. Ah, sí? A la meva feina, si això passa,
et
fan fora. És així de clar? No, és que jo no tengo vocació d'administrativo.
No, has fet una altra cosa.
Vols fer una altra cosa? Ja t'ajudo a que facis una altra cosa, cap problema.
Clar. No, i que jo penso que l'espai del migdia, tu que deies, no?, que aprofitaves per parlar amb els alumnes, és un espai d'aprenentatge molt important, tant amb l'alimentació, i que s'ha de... Vull dir, que es dona aquí al menjador, es concessiona o el que sigui, o es gestiona aquí, que hi ha molts debats amb el tema de la gestió dels menjadors, ostres, l'aliment que tenen, com et comportes a taula, vull dir, tots són uns aprenentatges, la convivència, no tots són arrels quadrades i ortografia.
Jo t'asseguro que a la meva escola, quan em quedava a dinar, si no agafaves bé els coberts... Si no et comportaves, si no t'ho menjaves tot, si no sé què. Pringaves, I no m'ha anat tan malament.
No, per això tens
I no m'ha anat tan... Ah, no. És que no, que ell agafi els coberts com vulguis. I te'n vas, ara que els oients es veuen, no? I te'n vas a un dinar de feina, o a un sopar de feina, no? D'un alt directiu. de que té 30 o 30 i pocs anys i el veus que agafa clava allò la forquilla com si fos allò el vikingo i tal i dius, mare meva, aquest tio, aquest cromanyon, d'on ha sortit?
Jo tinc un problema amb això dels coberts perquè
perdoneu, és a dir, és que ja ens estem, és a dir, les normes bàsiques d'educació ens estem prenent pel pito al seren.
A la nostra escola, hi ha la possibilitat que et quedis a dinar, no?
De que els nens es quedin a dinar.
No, els adults també
poden. Ah, vale.
Jo m'hi he quedat algun cop, sí. i he pogut dinar amb el meu fill. La idea és poder dines després, perquè tu puguis anar a fer de voluntari, no? Mentre estan menjant, i així observes com mengen. Jo veig els meus fills, he vist els meus fills com mengen amb els coberts, superbé, al menjador de l'escola. En canvi, a casa, no hi ha maneres. Ho fan totalment malament i no ho fan. En canvi, al menjador ho fan molt millor. Vull dir que aquí dono la importància del menjador com a espai d'aprenentatge.
Una anècdota que és que em va passar, jo ja els dic que era molt vocacional i em dedicava molt. Mentre vaig treure la carrera de mestre, vaig tenir la sort de passar amb una nota alta i no vaig haver de fer oposicions. Bueno, és igual, però ja tenia plaça, vaig anar per l'ADE. Però vaig començar a estudiar i em vaig llicenciar en Filosofia i Ciències de l'Educació. Clar, vaig aprendre coses, no? Jo feia, i em vaig especialitzar en intel·ligència els últims anys. Per tant, tenia un cert coneixement de tot això. I en el nanos, des de primer fins a vuitè, els hi passava a tots una bateria de tests durant l'any, una bateria de tests ja preparada per la seva edat, i m'anava guardant els resultats. Quan arribaven a vuitè, coneixia tant les qualitats, les virtuts i els defectes d'aquest nanos, que l'informe que feia era un informe que tenia raó de ser perquè estava fet des del coneixement. Va venir un pare un dia, un nano que acabava vuitè, i em va venir a saludar, diu, escolta, diu, deia Miquel, ara Miquel el portaré a formació professional. Dic, per què? Diu, no, perquè tinc poc el... I vaig dir, no, era un nano boníssim, tenia un problema de llengua, que això el marmava una mica, però la de més era brillant. I vaig dir, no ho facis, no, porta-lo al batxillerat, perquè... I diu, oh, no sé si fracassarà. I jo faig una xulada de les que fotia, i a vegades agafo't un paper, el poso en un sobre i dic, això no l'obris fins que acabi el que hagi fet la selectivitat. No em vaig recordar mai més d'aquella tonteria.
I la vas encertar.
Ja no era mestre, era regidor a Figueres. I un dia apareix ell aquí a la policia i demana per mi, hola Miquel, què passa? Amb el sobre a la mà, pensava, hòstia, collons. Dic, Miquel, què passa? Diu, no, mira, diu, venia a veure perquè saps que em va donar? Dic, sí, me'n recordo. Diu, no, ha tret la nota que tu em vas posant aquí.
Hola!
M'he posat un 7,5, sí. Va treure un 7,5, tu. A veure, què passava? Jo sabia el nano, les virtuts que tenia, sabia el que ho podia rebaixar, lo de llengua, que mai seria prou bon llengua, i que el nano que podia un 8 o un 9 seria un 7, un 7,5. Bueno, això només et passa perquè t'hi dediques i coneixes bé la gent, si no hi ha maneres.
No, i que no ha de ser fàcil tampoc tenir no sé quants alumnes hi ha per classe, el que abans parlàvem de la ràtio és 25-30 persones, personetes, no? Que tots tenen les seves coses al darrere, les seves motxilles, motivar-los i perquè rendeixin...
No, perdona.
No, jo és que ho veig dificilíssim.
No, perdona, és que motivado se viene de casa. És a dir, si algú s'atribueix la possibilitat de motivar algú, és a dir, donem-li per il·lus. És impossible. És impossible motivar algú. El que sí que és molt possible és desmotivar-lo. És a dir, és crear les condicions perquè ell mateix es desmotivi. ¿Vale? Però jo dic motivar, no. Motivado se viene de casa. Quan en Guardiola fa la reunió prepartit i tal, tu penses que ell està motivant els jugadors?
Un
jugador que ha de jugar a la final de la Champions League, tu creus que ha de venir a l'entrenador?
Home, li motiva la seva compte bancària, jo crec, el jugador.
El que sigui, però estan motivats. L'únic és que aquest senyor ha posat un granet més perquè aquella motivació que porten es multipliqui, però la fan ells, no la fa Guardiola, no la fa el mestre. És a dir, motivat es ve de casa. Hi ha un element també de casa que ha d'ajudar a que es creï el caldo de cultiu perquè aquests nens vagin motivats a l'escola. Però la motivació és pròpia i personal i només nosaltres regulem la nostra motivació. Ningú més la regula per nosaltres. La motivació és una resposta a les circumstàncies i és personal. Ell intransferible. Davant de la mateixa circumstància, una persona anirà motivada, davant d'una... No, és que l'entrenador los desmotiva, i tu veus un que va com un gitjo, que és capaç de donar-se d'hòsties contra la paret, perquè que, o sigui, aquest entrenador és fantàstic, i l'altre, l'entrenador és una merda. L'entrenador és el mateix. Fa el mateix l'entrenador. És a dir, és l'alumne o el jugador el que fa coses diferents. És a dir, la motivació és una cosa personal i intransferible.
Mira, dues anècdotes.
Vinga, ràpid, que ens queda un minutet.
No parlarem de Rufián, que està molt motivat.
Molt motivat està.
Amb resultats diferents. Trobo't un dia baixant d'un acte, d'una conferència, no sé què, amb un exalumne meu, Jullers, que ha triomfat. I dic, hola, què fas? Com baixo? Com te va la feina? Molt bé, molt bé. Escolta, t'he de dir una cosa. Me'n recordo molt de tu, perquè moc amb els francesos i això... i he hagut d'aprendre més francès, però les bases que em van donar tu m'han servit molt i me'n recordo sempre a tu. Vaig marxar content.
Bé,
un altre dia trobo un tio poc agradable. Dic, hola, què fas? Diu, hola, Martí. Dic, què fas? Com estàs? Diu, malament, Martí. Diu, no et vaig fer cas, no et vaig voler creure. I em dic, estàs fotut a la droga. Diu, sí, sí, sí.
Ostres.
Dic, escolta, surt d'això perquè et matarà. Sí, sí, però gràcies, gràcies. I tu, quina cara tan maca que tens. Jo vaig sortir plorant. Sí.
Clar.
Plorant d'allà.
Clar, clar, clar. Bueno, això vol dir que vas deixar empremta, que això és el més important dels professors, no? Nosaltres, jo crec que és una gran feina la que fan els mestres, la que fan els metges.
Absolutament, i jo els animo. Però els animo a buscar realment l'excel·lència.
No?
I una certa han de tenir una certa duresa, controlada i empàtica.
I humilitat.
I humilitat, però una certa duresa amb el nano. Els que poden, escolta, niño, tu pots una mica més, vinga,
exacte,
va.
Exacte.
El que no pot, t'ajudo. No, no te'n preocupis, tu te'n sortiràs.
Exacte.
Clar, la gent, el nano se sent en realitat, perquè un despreci amb un nano a l'aula el deixa
molt
tocat, eh?
I tant. Nosaltres ho hem de deixar aquí, se'ns acaba el temps. Tornarem ben puntuals el dilluns amb el suport de Gestoria Fernández. Passeu un molt bon dia i molt bon cap de setmana. Adéu-siau.
Adéu-siau.
Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.